seguida d'altres països, com ara el Regne Unit, o bé el Canadà, i més recentment França i Itàlia. I encara en clau Covid i pel que fa a les vacunes, concretament la de Janssen, s'ha aturat la seva distribució a Europa pels 6 casos de trombosi que s'han detectat als Estats Units. De fet, recordem-ho, la vacuna de Janssen és la vacuna d'una única dosi. Havia d'arribar a Espanya avui mateix i administrar-se a persones d'entre 70 i 79 anys, que de moment ha quedat aturat. I també us expliquem avui aquest relleu a la Secretaria General de la Conferència Episcopal Tarraconense. En la seva reunió ordinària han elegit el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, nou secretari general, prenent el relleu en el càrrec de l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, que el venia exercint des del 1997. I ràpidament, un apunt cultural. L'Associació Cultural Sant Fructuós presentarà avui a les 6 de la tarda al Jardí del Museu Bíblic Tarraconense el llibre Jubileum Fructuós, Auguri i Eulogi. Fins aquí la informació. Com sempre, ens actualitzem ja d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
Ja pots escoltar el Gripau Blau a Ràdio Estel.
És clar, cada dissabte a 9:45 del matí, com sempre.
No, dona, no. No dic el programa, dic el disc.
Han tret un disc? Un disc del programa?
Sí, un disc amb cançons, contes i poesia. Es diu el Gripau Blau a Ràdio Estel, amb Mare Badabó i amics. Ah, i els diners que guanyin van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és a les botigues.
Ah, doncs ara mateix vaig a comprar el disc del Gripau Blau.
Tinc un vehicle que em porta.
Ràdio Estel.
Hola, estimada parròquia. Gairebé les 10 i 5 minuts del matí.
Winters. Sergi Mas.
Si no t'importa, jo seguiria la conversa. Perquè de bé, estàs bé.
Estic fantàstic.
La veu és inconfundible. És Josep Lluís Merlos, que el teniu vist, escoltat i llegit. També, sí.
També, sí.
Sí. Revistes sí, de motor, que jo no consumeixo gaire, però bueno, clar. Estàs bé, que és el que ens preguntem. Abans ho fèiem per inèrcia, què tal estàs bé? Però ara ho diem per si passa. Què tal estàs bé?
Mira, si digués el contrari, mentiria. Jo diria que estic
probablement el millor moment de la meva vida.
I et 50?
Probablement. Vorejo els 50, diguem-ne que per sobre.
Sí, més a prop del 60 que de 50?
Sí, més a prop del 60 que de 50.
Estem en el mateix equip.
Acabo de fer 60.
Que bé.
Acabo. Soc generació AstraZeneca.
Escolta, la il·lusió que dona que una persona, a més amiga, et digui acabo de fer 60, amb aquest somriure i amb aquestes ganes de... Perquè tu, Lluís, et treuen la ràdio, et treuen el teu ofici?
No, és impossible. És impossible. Tinc un amic meu que diu... sempre li diuen, quan comença la vellesa? I aquest amic diu, l'endemà que decideixes deixar d'anar amb moto. Evidentment, és un pilot, és motorista, no? Quan començaria la vida eterna per mi l'endemà que deixés de fer de periodista? Jo estic convençut que palmaré fent aquest ofici.
Bueno, estic segur. Que és com l'actor que diu, m'agradaria morir a escena.
Home, com agradar-me,
no. Ningú es vol morir, ningú es vol, no tenim ganes.
Però jo crec que... És que quan tu ets periodista, ho ets des que et lleves fins que te'n vas a dormir.
Tens la sensació de no haver treballat mai? I de que està...
No, he treballat molt. Però estic molt content d'haver treballat el que he treballat i cada dia m'agrada més. Jo estic molt enamorat de la meva feina.
Ja tinc el titular.
I quan torni a néixer... Em demano una... allò, com les natilles. A mi de pequeño me daban dos.
Sí.
Vull una segona ronda exactament del mateix.
T'imagines tornar a néixer? M'encantaria, eh?
Sí.
M'encantaria. I no la cagaria tant com l'he cagat.
Això segur. Home, aleshores no sé si ens dedicaríem a aquesta feina.
Sí. Clar. No. Aleshores segur que no.
Jo crec que la tornaríem a cagar, perquè ens agrada massa, això, saps? Però... Si fóssim intel·ligents, segurament triaríem un altre camí.
Però tornar a néixer amb la mateixa informació, l'ADN que tenim ara...
Però...
És jugar con ventaja, no?
Clar, quan li veus la cua és molt fàcil dir si és gall o gallina.
Sí.
I aleshores probablement no té tanta gràcia.
Sí, tens raó. Doncs ell és Josep Lluís Merlos, com us acabo de dir fa una estona, ja el coneixeu per la veu. M'has dit que tens 60 i que portes treballant quants?
La meva primera crònica... La vaig publicar als 13 anys.
A quin diari?
A la revista Motociclismo, que era l'única revista de motos que hi havia a aquest país aleshores.
Han sortit i han caigut unes quantes, eh?
N'han caigut moltes. Em van sortir com a bolets moltíssimes. En el món del motor va ser un boom probablement irracional i, malauradament, en queden molt poques. I aquesta és una de les que queda, juntament amb Solo Moto, evidentment. Motociclismo és la revista de gana de la moto a Espanya i en aquell moment no n'hi havia cap altra. I jo, l'abril del 1974, vaig publicar la meva primera crònica. Em van pagar 500 pessetes.
Oye.
El meu pare...
Pasta. Pessetes de l'any...
Del 74.
És molta pasta, eh?
Era pasta. I el meu pare va tenir la sensibilitat de guardar-me el resguard del carter, perquè aleshores venia el carter a pagar-te a casa... Va tenir la sensibilitat de guardar el resguard i el bitllet de 500 pessetes em va dir, mira, te'l canvio. Aquestes són les teves primeres 500 pessetes, jo te'n dono unes altres, però aquestes primeres 500 pessetes me les guardo jo. I ho van marcar. I tinc el resguard de la primera pela que vaig guanyar a la meva vida i el primer bitllet.
I el bitllet el tens emmarcat
aquí. Sí. És bo, eh? És bo.
Jo amb això m'ho faig a sobre, jo ho publico. Sí, perquè la història és molt maca.
El meu pare era un tio extraordinari. Perico!
Mira,
perico.
Un dels pocs que... Sí. La història és molt maca, eh?
Sí, és molt xula.
Jo, de fet, a casa tinc, a la meva habitació, una foto amb el meu pare a Sarrià. L'any, ell va morir el 77, l'any 75, a un partit de tarda, que ens va fer un senyor amb una berlissa color. I l'altra, bueno, no com el teu primer sou, però un dia que el meu fill Genís, ara en té 22, quan tenia 7, vam anar a l'IKEA i va demanar, perquè tenia molta gana, va demanar 6 frankfurts de 50 cèntims. I em va dir, papa, dona'm 3 euros. I va anar amb 3 euros i va demanar 6 frankfurts. I dic, hosti,
això realment ho enmarco. Tenia molta gana.
Això, sí, bueno. La gana, sí, és curiós.
Te'n recordes de la figuera aquella que hi havia a l'entrada de Sarrià? Hi havia un arbre molt maco, allà on es posaven les unitats mòbils de televisió.
Sí.
Quan jo era petit, jo tinc una foto enfilat a la figuera aquella que hi havia quan era petit. Jo anava un diumenge a Sarrià amb el pare i un diumenge al Camp Nou amb l'avi, perquè l'avi era culer, molt culer, i el pare era perico, molt perico. I aleshores anava un diumenge a cada camp, excepte al Camp Nou, l'avi, quan jugaven contra el Barça... L'avi era una mica cabron, eh?
Sí.
Quan jugaven contra el Barça, l'Espanyol o el Madrid, ell no hi anava. i ell no deixava el carnet a ningú. Amb la qual cosa, els dos seients aquells es quedaven buits. I clar, nosaltres ho dèiem, home, ostres, deixi'ns els carnets que anirem a veure...
No estava el seient lliure.
Exacte, ostres, deixi'ns... No, deia, no, no, no. Aquesta gent, deia, aquesta gent, referint-se a l'Espanyol i al Madrid, no cal xiular-los, no cal faltar a ningú. Era un gentleman, l'avi. Diu, però quan arribin al camp se l'haurien de trobar buit. Diu, que juguin sols. Això és l'avi, la manera de protestar.
Això és una rivalitat exemplar, eh?
Sí, sí, sí. Com a casa era molt divertit, perquè per això que et dic, l'avi era culer i el pare era perico. I aleshores jo anava tant al futbol que van aconseguir que l'avorrís. I aleshores, on jo em divertia era Montjuïc, realment.
Clar, aquells 13 anys, aquella primera crònica de motocicleta, que m'expliques... ha de tenir un origen. L'origen és, m'apassionen les motos, vull escriure sobre motos, difícilment.
Sí.
Home, avui dia potser algú, però, i ho dubto, tu m'explicaràs que saps com està el mercat, però a l'any 74, un nen que li apassionin les motos
no
i vull
gaire,
escriure...
Sí, no n'hi havia gaire.
On està l'origen?
De fet, quan portava 3 o 4 anys escrivint, perquè a partir d'aquella crònica me'n van encarregar moltes, i aleshores recordo un any que hi va haver una cursa a Montjuïc i jo anava amb pantalons curts. I anava amb el pare a veure la cursa a Montjuïc. I li dic amb el pare, dic, mira, veus aquell paio d'allà? Aquest tio és el redactor... aquest tio és el director de la revista Motociclisme. Diu, home, diu, anem-lo a saludar. Dic, hòstia, no, no, papa, no fotis, que em fa molta vergonya i tal. Que no, que anem-lo a saludar. I aquesta persona, que és la primera persona que va confiar en mi professionalment a la vida, Javier Herrero, malauradament desaparegut, magnífic periodista, conegut com el Chelli, era el sobrenom del Javier,
sí.
era d'un poble de Castella, ara no recordo. Doncs el Chelli, el meu pare se'n va cap a aquest home, li diu, don Javier Herrero, dius, para servirle. Mira, yo soy Merlos. Hombre, ya tenía ganas de conocerte. Diu, no, pero es que el Merlos que usted tiene que conocer es este. I el tio diu, coño, diu, sabía que era joven, pero no tanto. I clar, jo anava amb pantalons curts. Per això, perquè devia tenir, doncs, 15 anys en el moment que el vaig conèixer, 15... 16, no ho sé, no me'n recordo.
I la crònica la tens emmarcada?
Sí, no, la tinc guardada.
Tens guardada.
Segon trial d'Abrera. Guanyador, Polín Milà, tiet de la Mercedes Milà i del Lorenzo.
Mira.
Segona posició, Carlos Jordà, i tercera, Domingo Mogas. Eren els pilots d'aquella carrera. Segon trial d'Abrera, 500 pessetes.
Alguna cosa t'hagués cridat molt l'atenció d'aquella especialitat esportiva per seguir... Ara, ja en parlarem, tenim temps fins a les 11, per seguir fent dedicat a aquesta especialitat. I mira que has fet devaneos i noviazgos amb el futbol, a la ràdio, a la tele...
Sí, però les motos m'agraden molt. La gent em coneix molt pels cotxes, però a mi les motos m'agraden molt. Mira, la veritat és que l'avi era mecànic torner, l'avi matern... I l'avi patern, ara t'explicaré la història, perquè és molt bona, però és una història que jo no vaig descobrir fins molts anys després. L'avi patern, al qual jo no vaig arribar a conèixer, tot i que va morir amb 103 anys...
Què dius?
Sí, però jo no el vaig arribar a conèixer, perquè el meu pare era el fill petit d'una llarga nissaga, no? Era un fill inesperat, el meu pare. Doncs, de fet, els tiets... ja no en queda cap, vull dir, el pare va ser l'últim a morir perquè era el més jove, no? Jo no el vaig conèixer, aquest avi. La meva família paterna era d'Almeria, d'un poblet d'Almeria que es diu Vélez Blanco. I l'avi era carreter. L'avi era carreter i hi havia molta misèria a aquella època. I aleshores l'home, que cada 5 minuts fotia un fill, va decidir marxar a buscar-se la vida. I on va anar? Estats Units. Se'n va a Estats Units.
Però
a l'any 20 i tal, un senyor de Vélez Blanco decideix liar-se la manta al cap i se'n va a Estats Units. I apareix a Kentucky. Apareix a Kentucky. I a Kentucky arriba allà, imagina't, prou feina, parlava castellà, doncs imagina't anglès, o americà, en aquest cas. L'home arriba allà i l'única feina que troba és de peón caminero amb la construcció d'una via fèrrea. I l'home es fot allà a picar pedra, a construir la via del tren. L'avi feia d'això. I arriba un punt que la via del tren aquesta s'acaba i arriben a destinació. Diu, noi, se t'ha acabat la feina. Li diuen, i ara què? Diu... Espera't. Diu, perquè si vols, aquesta via va a manar a un lloc que hi haurà feina per molta gent. Podem mirar d'aconseguir-te feina allà. I era una fàbrica. Tot plegat. L'avi aconsegueix feina a aquesta fàbrica i la fàbrica era a Detroit. I quina fàbrica era?
Ai.
La fàbrica Ford. I l'avi entra a treballar a la cadena de muntatge del Ford T, que és el primer vehicle produït en sèrie al llarg de la història. El Ford T és el primer cotxe que es produeix en sèrie. I l'avi era treballador de la Ford en aquell moment. Va estar uns anys treballant a la Ford, després se'n va anar a Chicago, va estar a Chicago durant l'època de la Ley Seca, i va tornar cap a Almeria amb una mà al davant i una mà al darrere. I aleshores va ser com van dir, això d'Amèrica, la terra de les oportunitats, és una enganyifa,
vale.
Anem cap a Catalunya. I aleshores és quan,
aquí.
Quan la família ve cap a Catalunya i fixa't tu, si la van cagar, que imagina't si eren desgraciats que el pobre net els hi ha sortit bueno, un redactor d'esport.
No, jo crec que no la van cagar tant i entenc que l'origen potser és aquí, no? Aquest...
L'origen... No, perquè això me'n vaig assabentar molts anys després.
Sí, d'acord,
saps? Molts anys després.
Sí.
L'origen és un vespre de dissabte, final de Copa de Su Excelencia, el Generalíssimo, i quan s'acaba la transmissió de futbol, la que estàvem veient per la tele amb el pare, el pare diu, tens son? Dic, no.
De quin any parlem, més o menys?
Doncs parlem de l'any 70...
Digue'm la final i et dic l'any, eh?
71-72. Pot ser un Atlético de Madrid, 71-72?
Final de Copa?
Això tu en saps, eh?
Atlético de Madrid-Zaragoza és 76.
No, era abans, això.
Abans.
No, això era molt abans. 71-72.
Bilbao, Castellón? No.
Era abans del 71, perquè el 71 jo vaig veure la meva primera Fórmula 1. No, era abans, devia ser el 69. Jo devia tenir 8 anys.
Després de la final de les botelles, segurament.
Sí, bueno. això segur. Devia tenir 8-9 anys. I el pare em diu el dissabte al vespre, diu, vols que... Tens son? Dic, no. Vols que anem a veure una cosa? El meu pare era un tio molt vitalista. I els caps de setmana amb el meu pare eren un happening, m'entens? No saps la quantitat de coses que fèiem. El meu pare era un tio amb una cultura extraordinària, sense estudis, però tenia una cultura increïble. Era una persona que coneixia el món de l'art català. A mi m'agrada molt la pintura gràcies al meu pare, però sobretot m'agrada molt el teatre gràcies al meu pare, que em va empaltar d'aquesta afició, no? I era una persona que llegia molt, que tenia una cultura extraordinària i que tenia autèntica passió per tots els esports. Aleshores, el cap de setmana... Era un festival. O sigui, jo crec que el Time Out se'l va inventar el meu pare, perquè era una agenda que no paraves de fer coses. Era collonant. Aleshores em diu, va, anem a un lloc que t'agradarà. I quan s'acaba el futbol, agafem el cotxe i ens anem a Montjuïc. 24 hores de Montjuïc. Jo, quan vaig veure allò, em saltaven les llàgrimes. O sigui, jo recordo aquelles 24 hores, que són les primeres que vaig veure. La primera cursa de motos que vaig veure a la meva vida. I la primera Fórmula 1 que vaig veure... Bueno, jo la Fórmula 1, a pocs metres d'on estem, és que em vaig posar a plorar. Em vaig posar a plorar. Recordo que arribem i ja havien fet la formació de la graella. I arribem a la recta de Rius i Taulet. I de cop i volta, engeguen i comencem a sentir-los baixar. Hosti, ja estan a la Font del Gat, ja estan al Teatre Grec, ja estan a la Guàrdia Urbana, ja estan a la Tècnica, i arriben. I el primer era Ronnie Peterson, que havia fet la pole position amb el Lotus. I segon, Jackie Stewart. Tercer, Denny Hulme amb el McLaren. Quart, Jack Hicks amb el Ferrari. Fu. I passen a 2 metres d'on estava jo, enganxat a la protecció de Filferro.
Estem parlant de cotxes, eh?
Sí, Fórmula 1, Fórmula 1. I, hòstia, quan passen a 300 per hora amb aquell brugí dels V12, no, com els d'ara, que no sonen res comparat amb com petaven aquells motors, jo que sí, m'entra com un tremolor i em poso a plorar. I el meu pare em diu, no tinguis por, home, que... és que m'agrada molt. I aquell dia vaig dir, ni Sarrià ni Camp Nou, ni hòsties, això és el que a mi m'agrada. Vull dir, i així va anar. I aquí va començar tot. I em vaig flipar. I jo era un nen molt malaltís, estava molt malalt de petit sempre... perquè no menjava res, fixa't tu, que són les coses. Em anaven donant medicaments perquè m'entrés la gana i em van fer efecte uns anys més tard, i de manera massiva. I jo estava sempre malalt i era un nano que em passava... D'aquí em ve la passió per la ràdio, perquè, com que estava molts dies malalt al llit, escoltava molta ràdio. I el pare un dia em porta una revista... Motociclismo, una revista valia 25 pessetes, a la portada hi havia l'Àngel Nieto amb la Derbi, me'n recordo perfectament, la tinc, aquesta revista, encara, i a dintre hi havia un reportatge que em va fascinar, un reportatge que era una història d'una expedició d'uns catalans que havien anat a l'Himàlaia amb moto. Havien pujat amb voltaco xerpes fins al camp base de l'Everest, havien arribat, no? Aquell article a mi em va flipar. El va escriure Dimas Veiga, el qual vaig conèixer anys després. Allò em va flipar per una raó molt simple. Jo tenia al llit els llibres del Tintín, perquè m'agradava molt el Tintín. Sí. I dels llibres del Tintín, el meu favorit era Tintín en el Tíbet. Va. I clar, vaig veure que aquells tios havien fet el mateix que el Tintín, però amb moto. I vaig dir...
Sí, sí. I de veritat.
Això és la combinació perfecta. Sí, sí, Tintín sí. I motos, això és el cel. I aquest és l'origen de tot. Aquest és l'origen de tot. I jo no pensava dedicar-me a fer ràdio.
Home, no tenies ni 13 anys.
No, devia tenir 11 o 12 en aquell moment. Sí, sí, i, ostres, sí. Jo vaig decidir que jo volia estar allà. Jo volia estar allà, jo volia estar ficat en aquell món. M'agradava molt el rotllo aquell de les curses, jo volia anar a la Fórmula 1, jo volia anar a les motos... Ostres, jo volia anar a la Lluna, com el Tintín, m'entens? Però, ostres, i aquí va començar la història. Aleshores volia una moto, i com que no a casa em van dir que,
evidentment,
que passés per la cera...
Evidentment.
Vaig dir, bueno, doncs ja me la pagaré jo. I vaig començar a escriure... Quan vaig fer números vaig dir, hòstia, estaré escrivint fins l'any 2000.
Bueno.
Sí, mira, i aquí estic.
En aquesta, bueno, ja no entrevista, sinó xerrada, parles molt del teu pare, el tens molt, molt present.
Sí, home, era un fenomen, era un fenomen.
El dia a dia, em refereixo?
Sí, sí, sí. Érem molt diferents. Érem molt diferents. El meu pare era molt, molt bon tio. Molt bon tio.
Però tu també?
Jo crec que no.
Home, no.
No, el meu pare era una persona extraordinària. I amb una capacitat de seducció per la gent increïble, saps? Vull dir, el senyor Sixto era algú que la gent adorava, no? Es feia estimar moltíssim, no? Es feia estimar moltíssim. I jo, per exemple, veia la relació que mantenia el pare amb el món del teatre.
Sí.
Era brutal. El meu pare era un gran aficionat al teatre, per una raó molt, molt comprensible. La meva família és d'Esparreguera.
Ah,
o sigui, és d'Esparreguera.
Ja tenim aquí la passió.
Ah, aleshores, la passió, òbviament, el meu pare havia fet de Sant Joan, havia fet de... d'Herodes, després, i va fer molt teatre amateur allà. I tota la meva família ha estat molt vinculada, primer a la passió, però després al món del teatre.
Mm.
Segurament et sonarà la Lola Lizarán o l'Anna Lizarán.
Per favor.
Són Lola, eren sí, Lola sí, Lizarán, sí, sí, sí. Merlos, i Anna Lizarán, Merlos. Eren les meves cosines germanes. I el pare era el tiet. Però, clar, per això que et deia abans, com que no hi havia tanta diferència d'edat...
Sí.
El tiet i les nebodes eren pràcticament de la mateixa edat. Vull dir, i s'adoraven. Quan el pare va morir, la Nita era la neboda predilecta del pare. I la Nita tenia autèntica devoció pel pare. Aleshores, quan el pare va morir, la Nita estava fent una pel·lícula que es deia Forasters. Em sembla que és del Ventura Pons, sembla. I Forasters anava d'una persona que amb malaltia de càncer. I era molt bèstia, perquè al matí estava fent el rodatge de la pel·lícula i a la tarda estava acompanyant el pare a l'hospital fins que va morir. I quan van estrenar la pel·lícula, jo vaig anar a veure-la i no vaig poder. A la mitja hora de la pel·lícula vaig haver de marxar del cine perquè em vaig desmuntar, perquè sí. Físicament el pare i la Nita eren com germans. Vull dir, a la Nita li foties un bigoti, alguna obra de teatre, recordo que sortia amb un bigotet i era idèntic al pare, no? I aleshores el pare em va empaltar d'aquesta passió i quan va néixer el Teatre Lliure, nosaltres anàvem al Teatre Lliure pràcticament cada setmana. Pràcticament cada setmana. Jo hi ha obres del Teatre Lliure que he vist... La que he vist més és Eduard II d'Anglaterra, que va ser la primera de Philip Marlowe, que és la primera obra que va fer Flotats quan va deixar la Comédie i va venir a Catalunya. Jo no sabia qui era el Flotats. Era un xaval de 15 anys. I el meu pare em diu, avui veuràs un tio que et quedaràs...
Veuràs un actor.
Diu, veuràs una cosa que et quedaràs acollonit. I jo, quan vaig veure el Flotats per primera vegada i vaig escoltar aquella veu, bueno, se'm va posar la pell de gallina, no? Perquè, com et pots imaginar, la veu per mi és una cosa molt important. I per tu.
Sí, sí.
I la valoro molt, no?, la veu. I sempre hi trobo matisos amb les veus de les persones, no? Jo vaig veure aquella obra de teatre 14 vegades. 14 vegades. I després que amb el pare van començar amb Camí de nit, que era la primera obra que van fer al Teatre Lliure, i el pare em deia, anirem al teatre. Dic, hòstia, papa, una altra vegada. Sí, és que ja hem anat 6 cops. És que em foten pena, tu, perquè no hi va ningú. I és veritat, no hi anava ni el Tato, no? I aleshores anàvem allà a fer bulto a la graderia per no desanimar-los, eh? I anàvem pagant entrada cada vegada, eh? Però per no desanimar-los. I el pare, a partir d'aquí, va establir una relació amb el Fabià Puigcerver, amb el Lluís Pasqual, amb la Carlota Soldevila, amb el Lluís Omar, a través de la Nita, no? I era molt xulo veure com el tractaven. Era molt xulo. Li deien el tiet. A tots li deien el tiet, perquè com que era el tiet de la Nita... I aquesta manera que la gent del teatre, que és tan sensible, tractava el pare, a mi em va impressionar molt. perquè vaig veure que si la gent del teatre, que és bona gent, majoritàriament, i sensible, tractava el pare d'aquella manera, és que el pare devia ser un tio collonut, saps?
Tenia alguna cosa.
Sí, sí, sí. No sé quantes vegades havíem anat on hi ha el Parlament de Catalunya ara, recordaràs que hi havia el Museu d'Art Modern.
Exactament.
I anàvem allà, i era un espectacle, perquè el pare... et paraves davant de quadres d'en Vayreda, o d'en Mir, o d'en Llimona, i sempre t'estava explicant històries d'aquesta gent, i clar, ostres, m'agradava molt escoltar el pare. M'agradava molt.
Jo t'estic escoltant, Josep Lluís. Mm. Clar, per la setmana que ve, que és Sant Jordi, no arribem, però... No, 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 però l'any que ve, sí o no, has de fer un llibre.
N'he fet, n'he fet algun.
Vale, però, sí. És a dir, tot això que expliques... que
no,
ja l'havia sentit.
No, 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 això no interessa.
Bueno, bueno, no interessa, no interessa. No, no, ja t'explicaré, t'explicaré. Clar, estem habituats a escoltar la teva veu nasal, que és el gran premi tal, tal, tal. I aquest discurs, aquesta temàtica, clar, a mi em sorprèn en positiu, perquè són vivències, coneixements que jo, evidentment, no sabia. Ara en parlarem del... Clar, com comences a la ràdio, el teu vas fer batxillerat, vas fer la carrera o vas passar com jo?
Sí, sí, no, la vaig fer, la vaig fer a Bellaterra, que era l'únic lloc que es podia fer aleshores.
A Econòmiques.
Al costat d'Econòmiques, al costat d'Econòmiques. I ara crec que és...
Hi ha facultat pròpia.
Sí, però el que eren les aules de Ciències de la Informació en aquell moment, ara és una altra cosa. Crec que potser és Econòmiques, ara.
Possiblement.
No ho sé, Només hi he tornat una vegada a Bellaterra, des que vaig acabar la carrera... No, dir la cursa. Des que vaig acabar la carrera, t'ho juro que una vegada.
La vida és una cursa, eh?
Doncs només hi he tornat un cop, que va ser quan la classe magistral del Joaquim Maria Puyal, quan el van anomenar doctor honoris causa, posem-nos drets, sisplau, i vaig anar-hi... Vaig anar-hi aquell dia, òbviament, i molt content d'haver-hi anat.
A mi em va quedar ràdio. Ja puc dir, eh? Sí, sí. Eren 5 cursos.
Ara t'explicaré una cosa.
Eren 5 cursos.
Eren 5 cursos, sí, senyor.
Jo al segon curs ja vaig començar a treballar, a fer bolitos, i vaig decidir que això donava i que, bueno, que sí, a cas la carrera ja... La teoria de la informació està molt bé, ja vindré. I vaig quedar-me a quart, i em van quedar dues assignatures, perquè no vaig fer l'examen final i no el vaig fer, que eren ràdio i tele. Mm. Ja, ara s'entenen moltes coses.
I no vas acabar?
No. Em vaig trobar una vegada... aquesta parlamentària que estava embarassada el dia del 23F...
La Balletbó.
I vaig trobar la facultat i em va dir, escolta, com tens? Diu, no, em queden... Apunta't, que jo t'ho arreglaré. Això sí, has de fer 2 crèdits. Clar, jo no sabia que era un crèdit, però això, un cop no acabada la carrera, jo soc de la promoció del 83, el 86 em va dir, un dia que vaig anar a la facultat, em va dir, apunta't que... Bueno, i evidentment no. Vaig veure tant lío i tanta cosa per crèdits... No la vaig acabar. Em sap greu, però bueno...
I mira que la promoció meva estava plena d'amics comuns,
Ah, sí?
I tant, perdona. L'Alfonso Arús.
Hombre!
Recordo un dia amb tu, jo no te'n recordaràs.
Jo tinc un altre amb tu que no te'n recordaràs tampoc.
Un Ciutat de Palma, que anàvem amb un taxi... Bueno, després l'explicarem, aquesta, perquè és molt...
No, explica'm-ho ara.
Era un Ciutat de Palma.
Ciutat de Palma.
I anàvem al taxi, anàvem tu, el Jordi Basté, l'Alfonso Arús i crec que jo. I no sé si el Germán García. Allò semblava el camarote dels hermanos Marx. I havíem anat a dinar...
Vaya fauna,
I tornàvem cap a l'hotel per fer temps per anar a Lluís Sitjà a fer el partit. I tu vas començar a fer el Maixencs, a fer la imitació del Maixencs. L'Alfonso va començar a fer de Núñez.
Sí, sí, sí.
I vam començar a riure. Anàvem una mica torts,
Bueno, també, sí, habitualment. La vida del envidiado especial és així.
I bé, recordo que vam començar a dir, hosti, és que això hauríem de fer per la ràdio algun dia. Això, perquè això venia de l'estatge de pretemporada que havíem estat a Andorra avorridíssims, te'n recordes?
I tant.
A l'hotel aquell d'Andorra, que no sabíem...
Hotel President.
Hotel President. Ja no sabíem què fotre a les 5 de la tarda, a l'època de Benevols.
Sí, sí.
El senyor Terry. Sí. I recordo que tu començaves a fer fer imitacions allà i anàvem, i caireien molt. Va, hosti, Sergi, fes el Ricard, fes aquest, fes l'altre i tal. I recordo aquesta conversa al taxi que anàvem dient això hauríem de fer-ho de debò i hauríeu de fer una transmissió per la ràdio, hauríeu de fer. Fixa't pues
mira.
Tu,
Mira,
Fixa't tu. Això devia ser el 83... 82, una mica 84...
No, jo crec que 85, 86. 85,
sí,
86.
Sí, una cosa així. Sí, 85, 86, sí, pot ser.
Ara explico la meva, però abans vull que em parlis de... Bueno, la carrera la fa, sí.
Sí.
Hi ha un moment que, entre motociclismo i vida i teatre, jo et descobreixo a Ràdio Barcelona.
Sí, clar. Jo començo a Ràdio Esparreguera.
Com és aquest ingrés? Ràdio Esparreguera.
Sí, jo començo a Ràdio Esparreguera.
La passió. La passió, sí, clar, per la ràdio. La passió d'Esparreguera, la passió per la ràdio.
Jo no volia fer ràdio. M'agradava molt la ràdio, per això que et dic, perquè com que em passava llargues temporades malalt, clar, escoltava molta ràdio.
Estaves al Bax.
Escoltava el Bax. Escoltava el Quici Coses, escoltava, sí, sí, el Pallardó. Però, sobretot, jo compartia habitació amb el meu avi, perquè ens vigilàvem mútuament. Perquè com que jo estava fotut i l'avi també, ens vigilàvem mútuament. I l'avi i jo dormíem a la mateixa habitació. I l'avi, que era molt culer, a mi m'encantava anar al Gamper. El Gamper de doble partit. Aquí. Era molt xulo.
I tant.
Perquè allò amb l'entrepà de truita que portaves, sí, sí, a casa... Sí, sí, sí. Això era collonot, m'entens? Sí, això era fantàstic. Sí, sí. I quan no hi anàvem...
Palmeiras Ràpid de Viena. Exacte. Això era un partit. 3:15. I a les 22:30, el Barça contra el Zúrich. Un fàcil per arribar,
sí,
a la final.
Sí, sí, era.
Això era un torneig. I el Ciutat de Barcelona igual. Espanyol, igual. Cruz Azul.
Sí, és veritat.
I Colònia, Argentinos Juniors.
Ai, després... vaig criar amb l'Espanyol dels Cinco Delfines, eh?
No, clar, és que...
Poca broma. Jo, sí, vaig ser soci de l'Espanyol.
Jo també.
Soci, home, ja m'ho imagino que
sí,
tu eres.
Sí, sí, sí.
Soci infantil, em va fer el pare. I, en canvi, del Barça no vaig ser mai soci, saps? Vull dir, que això alguns amics culers m'ho retreuen, saps? Bueno. Però si tu ets perico, en el fons, amb mi. Tu ets perico, saps? Bueno, amb l'avi escoltàvem les transmissions, o del Baldi, del Miguel Ángel Valdivieso...
Em poso dempeus.
Un saludo a los simpaticísimos miembros de la Organización Nacional de Ciegos de España y les agradecemos las facilidades que nos han otorgado para hacer esta transmisión. Escoltava el Baldi fent el futbol i, si no, una cosa que li agradava molt, i aquí ve una altra de les meves grans passions, escoltava el Lluc. El Lluc que feia les prèvies de les òperes del Liceu. I escoltàvem les prèvies de les òperes del Liceu.
A Ràdio 4.
A Ràdio 4, sí. O Ràdio Nacional era. Ràdio, jo crec, Nacional? Que ho feia en castellà, el Lluc, aleshores. No me'n recordo d'això, no me'n recordo.
L'Enric Frigola, el nostre director, possiblement...
Segur que ho sabrà.
Segur.
I a mi em fascinava la veu del Lluc. Home, la veu del Lluc era una cosa. I m'agradava. I a partir d'aquí, ostres, em quedava dormit escoltant les òperes o em quedava dormit escoltant el Barça. Pues teníem una ràdio, que encara la tinc, una Telefunken, fantàstica, de bacalita, la teníem a la tauleta de nit entre els dos llits i l'avi, clac, posava, era un botó allò, posava o el Barça o el Liceu. I aquest és un record magnífic, magnífic, magnífic. I després ja, clar, a l'avi ja no li agradava això. Aleshores ja em vaig comprar un transistor, bueno, magnífica paraula, i escoltava el Clan de la Una, el Mil por Mil...
Bueno, comença la moderna, comença la moderna.
Però mai de la vida havia pensat dedicar-me a fer ràdio. Jo estava bé fent premsa escrita. I un dia el Xavier Sitjà em diu, d'Esparreguera,
clar,
escolta, farem l'emissora municipal, per què no vas a fer un programa? Jo, un programa, no tinc ni puta idea de fer ràdio. Que sí, home, que sí, que ja veuràs com ho faràs bé. Que jo no en sé, Xavi, de fer ràdio. No en sabem ningú, però hem de començar, i tu ets periodista. Dic, bueno, estic estudiant periodisme. Mm. Va, vine, i tal. Estava fent la carrera i tal. Escolta, em vaig enverinar i em vaig convertir en un yonqui d'això, un absolut yonqui. I vaig flipar. I vaig flipar amb la ràdio i vaig dir, això és el primer amor, el primer amor.
Alguna cosa té aquest bitxo, eh?
És molt bèstia, és molt bèstia. I amb la tele em va passar el mateix. Amb la tele, jo estava a Ràdio Barcelona i el Josep Maria Balcells em va dir, escolta, per què no vens a Sant Cugat i tal? Diu, perquè podries fer algun programa i tal. Dic, a la tele? Però què dius, home, a la tele? Ni de conya i tal. Bueno, i ostres, aleshores em va trucar el Martí Perarnau, bueno, i em va dir, vine, que hem de parlar.
Paraules majors, de parlar. Clar.
I vaig entrar a Televisió Espanyola.
Alguna cosa estaries fent bé a Ràdio Barcelona? Perquè tu agafes l'època del Ràdio Esport.
Sí, para sus horas de acierto, Núñez y Navarro. Brutal. És la... No vull dir la millor, perquè seria un despreci per la gent que hi ha ara.
No, però
va ser una grandíssima
època. Una època molt bona. Molt
sobretot
bona.
Perquè tinc la immensa fortuna de coincidir amb uns companys bestials. Pepe Gutiérrez, Manolo Bernardos, Manolo Oliveros, Antonio Moñux, Isabel Bosch, Antoni Bassas. I sobretot perquè tinc la immensa fortuna de caure en les mans del mestre dels mestres absolut, Àlex Botines.
Ahir parlàvem d'ell.
Àlex
Botines.
I jo tinc tres mestres professionals, que per mi són els altres tres pares. L'Àlex, que és... L'Àlex és qui m'ensenya a ser periodista i a viure. I a viure. I entendre el que és la ràdio i el que és el periodisme. Joaquim Maria Puyal, que m'ensenya l'ètica d'aquesta professió i la manera de fer les transmissions.
L'ètica, m'encanta això.
L'ètica d'aquesta
professió. Sí, sí, tan difícil professió. En un món d'egos.
Sí, i tant. I després el Jaume Alguersuari, que m'ensenya a professionalitzar la meva passió pel motociclisme a través de Solo Moto. Aquests són els meus tres grans mestres, i abans el Javier Herrero, que va ser la persona que em va donar l'oportunitat. Jo entro a Ràdio Barcelona, però no entro per fer esports. Jo entro per fer de disjockey a 40 principales.
Oh.
Jo sóc disjockey de 40 principales.
No tindrà vostè cap cinta?
Sí, alguna cosa tinc, sí, però crec que se sent molt malament, per això que es malmenen els casets, sí, saps? Sí, és una llàstima.
Fes-te com jo sóc drapaire digital. Casset que trobo, el passo a MP3 i ja el tinc salvat.
Ostres.
Casset que trobo, jo sóc un drapaire digital.
Això és molt bo,
I el passo com a mínim ja ho salvem.
Sí, no, i tinc una quantitat...
I VHS, etcètera, etcètera.
Tinc una quantitat de casets, de coses guardades i tal, però clar, deuen de sonar fatal. Jo entro allà per fer de disjockey de 40 principals. Em fan la prova un dia... recordo que jo la nit abans havia sortit de festa amb l'alineació per avui. Xavi Bonastre. Quim Monzó.
Però bueno.
Jordi Vendrell i Ramon Barnils. I ens anem al Celeste, però el de debò, el del carrer Argenteria.
Sí, sí, sí.
El del carrer
sí.
Argenteria. I la nit va acabar malament. La nit va acabar malament. Tan malament que jo, que anava amb una Vespa, no vaig tenir nassos de tornar a casa amb la moto, perquè no em veia amb cor, i vaig agafar un taxi. I recordo perfectament que a la Via Laietana aturo un taxi i li dic «Buenas noches, lléveme, por favor, a Príncipe de Asturias 8bis, segunda». I el tio em diu «Bueno, si no le sabe mal, yo le dejaré en la puerta del 8bis y al segundo ya subirá usted». Dic «Vale, gracias». Perquè la cosa anava molt malament. I jo recordo que estava allà al Celeste i els anava dient «Cabrons, esteu jugant amb el meu futur, que demà em fan una prova de veu, i jo estic aquí bevent com un cosaco». I, ostres, bueno, total, endemà em presento la prova de veu, que em fa Josep Maria Baquer i Xavi Huac, cap de programes i el segon, i director de musicals el primer. I em fan una prova. I el Baquer em diu «Pensa en un grup musical que ho diguis». I jo dic «Això té trampa». Dic «Rolling Stones». Sí. «No t'agraden els Rolling Stones?». Diu «Gens». I em diu «Quan s'encengui el llum vermell, comença a improvisar coses sobre els Rolling Stones». Clar, m'ho sabia bastant,
clar,
perquè m'agraden molt. Però el vaig enredar, no? I... bueno, i vam fer la prova de veu, em van fer llegir una sèrie de coses, presentar uns discos i tal, i al cap d'uns dies, un 28 de desembre, truquen a casa. I s'hi posa la mare i diu «Mira, el truquem de Ràdio Barcelona, perquè estem interessats en parlar amb el Josep Lluís, que hi és, no? No hi és. Mira, és que ha fet una prova de veu i ens agradaria que entrés a treballar amb nosaltres i tal». I la mare et diu «Escolti, avui és 28 de desembre».
Normal.
Els agrairia que no, perquè...
Aquest tipus
perquè,
de bromes avui, no?
Sí, perquè el nano està una mica fotut, perquè ha enviat un currículum a Antena 3... Pam. I Antena 3 em van dir que jo no servia per aquesta feina i em van refusar. Moltes gràcies, em van refusar. I a Ràdio Barcelona, i allà va començar la trajectòria professional. I allà vaig fer programes, vaig tenir la immensa sort de ser la persona que narra a la Ville de Barcelona, a la SER em va enviar
al Palais de Beaulieu.
Al Palais de Beaulieu, sí senyor. I jo vaig narrar-ho per l'Oi por Oi, amb l'Iñaki Gabilondo.
Sí, sí, sí. Sí.
Doncs jo vaig ser la persona que va narrar-ho per la SER.
Tu ho esperaves? En aquell ambient de previsible eufòria...
Em feia tanta il·lusió.
Clar.
Em feia tanta il·lusió. L'Àlex m'havia encomanat tanta il·lusió pels Jocs Olímpics de Barcelona que s'hagués tornat a peu si no haguéssim guanyat els Jocs, no? I quan vaig arribar a Barcelona, la primera cosa que vaig fer va ser, de l'aeroport me'n vaig anar al Clínic a veure l'Àlex, que estava ingressat. L'Àlex, la seva passió era, i no ho va veure, pobret, veure els Jocs a Barcelona.
Clar. L'Àlex, amb la malaltia, funda un diari, el diari Rècord.
Sí. I és fundador del periòdico.
Exactament.
És l'equip fundacional del periòdico amb Antonio Asensio. I ell funda el diari Rècord, que jo crec que va ser una alanada d'aire fresca en el periodisme esportiu de Barcelona.
I tant.
Un diari molt creatiu. Va durar poc.
Tu no ho recordaràs, ho deia abans, però... hi ha una època que a mi em destinen des de Ràdio Sabadell, inexplicablement, perquè Ràdio Sabadell llavors, anys 80, tenia la freqüència d'avui la COPE,
sí.
Una potència, una freqüència que s'escoltava molt bé a Barcelona, al Vallès, fins i tot a Manresa s'escoltava bé, i era el 102, era Ràdio Sabadell FM, i fèiem els partits per una mitjana, el 882 i per FM. I en un partit Osasuna-Barça coincidim fent inalàmbric.
Ah,
jo estava amb un walkie-talkie, a dalt, a la cabina. Jo tenia José Luis Fernández abajo, que al ser el viatge en cotxe podia anar i anava la seva dona, la seva parella.
Sí, senyor.
Llavors, María José. María José, que una vegada és curiós, perquè en una final de la Recopa de la UEFA, hi havia la UEFA, tenia un cap de premsa que odiava tothom, que es deia Rudolf Rutenbüller.
Sí, me'n recordo. Era un borde, aquest tio.
Sí, sí. I posava molts problemes a les ràdios, sobretot espanyoles.
Per acreditar-se, sempre... sí.
I li estranyava i es pensava que ell, el Rutenbüller, no tenia bona relació amb José María García, perquè havia tingut incidents a una final de la Recopa entre València i Arsenal, a Brussel·les. I quan Fernández Abajo li presenta a la seva parella, diu, María José García. Diu, no, José María García, i no entra. No. Bé, doncs, a El Sadar, està a Nadal, l'abajo, i tu, a baix, fent vestuaris, amb una sala de premsa que era...
Que estava amb el Puyal, jo. Devia estar fent la transició amb el Puyal.
Estic parlant del 85-86.
Sí, Puyal.
I ens trobem a la sala de premsa del Sadar, regalaven patxaran. És a dir, hi havia moltes ampolles de patxaran...
I vaig tirar-ho tot per terra?
No, encara. No. Però estaves fent... quan el periodisme era lliure, que sortien jugadors i tu, si volies, podies parlar amb qualsevol. Però és veritat que les instal·lacions del Sadar són molt petites.
Molt
és a dir, amb aquest estudi, i era sala de premsa, i periodistes, molts cables, molts walkie-talkies, molt soroll, molt empleat de l'Osasuna, amb ulleres grans, molt sarau, molt de tabac, irrespirable. I pràcticament estàvem acomiadant tots dos la transmissió. I clar, jo d'escoltar-te, dic, hosti, aquest senyor porta un micròfon inalàmbric, un macuto, i jo tinc un walkie-talkie. I dic, hosti, és el Merlos. És com la primera vegada que vaig veure el Bassas. Dic, hosti, que tio més alto. I quina veu. I clar, i un cop allà, tu estaves ja pràcticament acomiadant, dius, amics de Ràdio Barcelona, tornarem a connectar la propera setmana amb el futbol en català. Fas una pausa, et gires i em preguntes,
contra qui juga el Barça?
I jo... Recre. Amb la setmana vinent al Recreativo de Bolívar, jo pensava, hòstia, aquest tio que ve, que va sobradíssim.
Que no sap ni qui juga la setmana que ve.
No, perquè, bueno, escolta, això pot passar qualsevol. Però va sobradíssim, ja ha tingut el tempo, la pausa i el posar per dir, la setmana vinent, amb tots vosaltres, futbol en català...
Contra qui juga el Barça?
Pausa.
Contra el Recreativo, dic, ostres, jo vull... Aquell dia, aquell diumenge a la tarda, jo vaig tenir, t'ho dic en sèrio, no t'ho he dit mai, aquella sensació de dir, estic aprenent permanentment, i sí que és veritat que, com han dit molts jefes al llarg de la història, hauríem de pagar.
Sí.
Per tenir això.
Home, sí. Jo soc un tio molt nerviós. Soc un sac de nervis. Excepte quan tinc un micròfon al davant.
Pam.
Saps els peixos que tenen la temperatura basal molt baixa?
No ho sabia.
Diuen això, no?, que els peixos tenen la temperatura corporal molt baixa. Jo, quan entro en un estudi o en un plató, jo crec que em baixen les pulsacions. M'agrada molt. M'agrada molt. I quan estic fent un directe, jo no em poso nerviós. No, disfruto. Disfruto, m'ho passo molt bé. Vull dir, m'agradaria que la vida fos un programa permanent, m'entens?
Perquè... Jo crec que ho és,
Sí,
bueno.
Però mal guionat.
Sí, mal guionat. Sobretot perquè nosaltres no fem el guió,
M'agrada molt, i aleshores, ostres, és això, de dir, bueno, sí, segurament en una circumstància de la vida real, jo no tindria aquesta sang freda per fer una pausa i preguntar i tal. En canvi, amb un micro a la mà, sí. Una vegada en pretemporada, m'envien a Holanda a fer un partit de pretemporada per TV3.
Sí.
I anava sol, imagina't tu, per la tele i sol, ni productor ni res. I ho fèiem amb una productora d'allà, era un partit allò... que un era bomber, l'altre era fuster...
Els partits dels 14 gols,
sí,
el mes d'agost.
Sí, aquest sí. Any sí, clar, sí, sí, agafaven aquella pobra gent, els hi fotien un bany, i aquest any sí.
Sí.
I després era un desastre, bueno, com sempre. I recordo que arribo allà, i va haver-hi un merder, que van haver de moure les càmeres, perquè era un camp amb una tribuna molt baixeta, i havien col·locat la càmera del general l'havien col·locat a dalt de la tribuna. I aleshores, no sé per què, la policia va dir que allò no podia ser, perquè feia molt vent i era perillós. Mm. Aleshores, el partit es va endarrir, van haver de moure aquesta càmera, a Barcelona ja estaven nerviosos, tot plegat, que no em vaig en recordar de baixar a agafar les alineacions. Mm. Clar, l'alineació del Barça no era problema, però, amigo, la dels holandesos... Hosti, surt l'àrbit, pip-pip, comença el partit, i jo, ai va, si no tinc les alineacions. Allò, el 3 passa 4, 4 al 2 i gol, sí, de l'equip català, sí, aquella, sí, famosa, sí, transmissió d'un, sí, company, i jugaven el Noia i el Voltregà. I, bueno, tot plegat, que dic, i ara com ho faig? Total, que m'invento una alineació. I faig el roster, faig l'alineació, l'11, i dic, i quins noms poso? I com que en aquell moment els holandesos i els belgues eren els grans dominadors del Mundial de Motocross, vaig agafar tots els pilots de motocross holandesos i belgues que coneixia, tots els Van Der que se m'acudissin, i vaig fer l'alineació.
Per favor.
I vaig transmetre tot el partit. Eren pilots de motocross. Van ser pilots de motocross. A la mitja part vaig canviar. A mitja part vaig baixar, vaig agafar l'alineació, per allò que dèiem de l'ètica, no?
Sí, 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 sí.
Vaig agafar l'alineació i... Però, clar, és que no vaig tenir nassos d'explicar que no m'havien recordat d'agafar l'alineació.
I no passa res.
No.
No passa res.
Tinc els meus dubtes de si algun diari no va donar per bona la meva alineació.
Bueno, serà que hi ha hagut èpoques que un ha transmès un esdeveniment esportiu des de casa...
Ah, bueno, cobrant dieta.
Sí, cobrant dieta.
Cobrant dieta.
L'ofici de l'enviat especial, com jo li dic, de l'envidiado especial. Hi ha vegades que és envidiado i hi ha vegades que no. Perquè és una vida diferent...
Sí, però no ens podem queixar.
Primer perquè escollim.
Exacte.
Perquè escollim.
Exacte.
Ningú no ens obliga. I que jo crec
I
que
pitjor,
també...
Pitjor fora haver de treballar.
Sí.
Haver de treballar ha de ser una putada.
Sí, 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 exactament.
La vida de l'enviat especial...
Exactament.
Jo només ho he passat malament, i tu suposo que igual, quan els nens eren petits. Quan els meus fills eren petits, sí.
Sí,
perquè
sí,
de vegades marxava per un mes.
Sí.
Quan empalmaves dos o tres carreres,
bueno, clar,
a fora...
Estem parlant de Gran Premi, clar, a mi tant clar, no, però clar.
Clar, clar. Quan els nens eren petits, jo recordo que a l'estiu, si tenia una pausa de dues setmanes, estava a la platja jugant amb els nens, i veia passar un avió i em fotia de mala llet. Passava l'avió aquell de Nivea per la platja,
sí, sí, sí,
i em fotia mala llet perquè ja me'n recordava del viatge que tenia, no? Per contrapartida, quan s'acaba la temporada, tens un alliberament, perquè has fet... clar, jo una temporada de Fórmula 1 estava 200 i pico dies fora de casa. Jo porto 33 anys casat, però amb la meva dona diem que no té mèrit, perquè en realitat han sigut 15.
Sí, si ajuntem les estones...
Exacte, clar. He estat més a fora que a casa, no?
Sí, 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 sí.
Aquella època va ser molt dura, però quan s'acabava la temporada, hosti, menys mal, i feia un ritual. Aleshores, quan s'acabava la temporada, em regalava un esmorzar a la Boqueria, i anava al Quim de la Boqueria,
oh,
i era un ritual que feia. El primer dia laborable que jo tornava a Barcelona després d'haver acabat la temporada, m'anava al Quim de la Boqueria a prendre fotre'm un esmorzar de forquilla. Però després, quan portava un mes i mig, ja tenia ganes de que tornés a començar. Ja tenia ganes de que tornés a començar la temporada. I em passava una cosa... jo ploro molt.
Mira.
Jo ploro al teatre, ploro a l'òpera...
Benvingut al club.
Saps? Plores tu també?
Ploro al moment. Sobretot si vaig a veure un amic o una amiga que està a l'escenari. Quan reben els aplaudiments...
Sí, 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 sí.
Em ve la plorera, però és que... És que...
Això em passa amb els esportistes quan els veig al podi i són amics. M'emociono. O sigui, fixa't tu, eh? O sigui, fot 40 anys que faig això. I em continuo emocionant quan veig un amic que puja al podi, o el que tu dius.
Sí, sí, sí.
Un actor, una actriu que coneixes i que surt a saludar, doncs...
Mireia Portes, una companya, amiga, un bé de Déu, que surt allà, fa una obra amb el Llàcer, La Jaula de les Loques, i veig allà que està allà...
Home, petitona. és que estaven brutals.
Bueno, clar, i començo a plorar, i una amiga, què et passa? Diu, no, és que està allà i és que s'ho mereix tant...
Sí, sí. Sí, perquè saps la feinada que hi ha al darrere, no?
Sí.
La feinada que hi ha, no? I ho valores, no? Dius, això no surt sol.
Què va?
Això no surt sol.
De les generacions actuals, escolto de tot. una que... Clar, vosaltres ho teníeu molt fàcil per treballar. Ara sí que és complicat.
Potser tenen raó, eh?
Sí?
Jo crec que sí. Jo crec que vam tenir...
Però ara amb un mòbil...
Sí, no. Aviam, el dia a dia és una altra història. Sí. El dia a dia és molt més fàcil ara. Et recordo quan anàvem a fer les voltes ciclistes, les animalades o els ral·lis.
Sí, sí.
Ja no t'explico els primers Dakars. Quan anàvem al Dakar, canviàvem les cròniques amb tam-tam, m'entens?
Sí, sí, sí.
Ostres, escolta, no cal anar tan lluny. El Mundial d'Espanya, Don Paco Alguersuari enviava carrets fotogràfics amb coloms missatgers. I amb el Zeppelin aquell de Goodyear... Bueno, això, ostres, era un personatge que té unes anècdotes... Ostres, llàstima que ja no estigui entre nosaltres, no? Però, escolta...
I no s'equivocaven els coloms?
No. Escolta, que al Mundo Deportivo arribaven coloms missatgers amb carrets, eh? Ostres, poca conya, eh? Jo recordo el primer dia que va entrar un ordinador a Ràdio Barcelona, eh? Jo no diré noms, però periodistes d'esports, que tu has tractat tant com jo...
Sí.
Que eren més grans que nosaltres, bloquejats perquè ja no escrivíem
amb
la màquina d'escriure. Hi ha un llibre que explica que el Washington Post, quan es va digitar... Bueno, no era digitalitzar, era... Quan van decidir treure els teletips... Tu te'n recordes del soroll del teletip?
Home, tot el dia... Tac,
era fantàstic, era fantàstic.
Sí.
El soroll dels teletips, la gent l'enyorava, i el Washington Post van decidir fer una música... Un so subliminal, quan van retirar els teletips i van treure les màquines d'escriure i van passar els ordinadors, la gent entrava amb una mena d'estrès, amb una depressió. Clar. I llavors van decidir posar una banda sonora subliminal que era el soroll dels teletips.
Ho entenc.
Jo recordo, acostumat a Ràdio Barcelona, que clar, m'aixecava cada 10 minuts a mirar el teletip perquè teníem el butlletí del Ràdio Esport.
Sí.
Després de fer musicals, l'Àlex em va dir, deixa't estar aquestes històries i vine a fer esports amb nosaltres. I jo recordo que cada 5 minuts, cada 10 minuts, t'aixecaves de la cadira, anaves a buscar els teletips, s'arrencaves la tira i anaves classificant els teletips, perquè cada hora havíem de fer un butlletí.
Sí.
I la font d'informació era el teletip. I me recordo quan vaig entrar a Televisió Espanyola, que la cosa era una mica més funcionarial en aquell moment, a un periodista molt conegut teu i meu, que fa futbol i que es caracteritza per la seva morenó, em va dir...
Molt bona persona, eh?
Molt bon, tio. Jo l'estimo moltíssim.
Kikito.
Però tenia un tarannà que em deia... Nen, què collons fas aixecant-te tant de la taula? Diu, no, és que vaig al teletip. Diu, escolta una cosa. Aquí hi ha el López o el Martínez, no sé qui era, que diu... Tu no et preocupis. Ell passa dos cops al matí, dos cops a la tarda i ja ens portarà els teletips. Jo dic, hosti, però i si mentrestant es trenca el meniscó algú?
Sí.
Nen, ja te'l portaran. Estic esquiet que m'estàs posant nerviós. Clar, jo tenia 20 anyets, m'entens, quan vaig entrar a Televisió Espanyola.
Que bo. Això no ha estat una entrevista, perquè, no em falta el guió, cosa que agraeixo, no fer-me guió, perquè si no surten tan naturals. Ha estat una conversa i hem començat parlant...
Espero haver-te avorrit.
No, jo crec que no, i ja veuràs com no. I hem començat parlant de malalties, de com estàs, de que estàs bé, de que estàs feliç, de que no deixes... i que per molts anys sigui la teva estimadíssima Radiomarca.
No.
I que aquest cafè Pado que fas a RAC+1 doncs tingui un bon somguris i gran futur.
Tant de bo.
I especialment els patrocinadors, que sempre hi són. Sempre hi són, no, que s'han de rascar, que és difícil, que és sacrificat. Sabem de què parlem, però que per molts anys.
Moltes gràcies.
Gràcies, Josep Lluís.
Passat molt bé, una abraçada.
Jo també, adéu. I a vosaltres també, família. Ara escoltareu 4 anuncis que també formen part del programa, però avui, mira, estava tan a gust, i crec que és la primera o segona vegada que ho faig, que he decidit posposar aquests consells, que no és allò de una pausa, no n'hi ha cap pausa. El programa continua, però ara amb uns bons consells publicitaris. I m'acomiado fins demà, on tindrem l'Eloi Vila. Un petó gran. Adéu, 50ers.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosc.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosc.cat. Llegeixo tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosc.cat.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.